I a la pàgina cultural, si teniu ganes de gaudir de la Crònica Negra, no us podeu perdre una cita aquest cap de setmana. Aquest dissabte a les 6 de la tarda i a Can Trinxeria d'Olot es presenta els casos més impactants del forense Narcís Verdalet.
Avui esmorzem amb...
Amb la Clàudia Pujol, és l'autora del llibre.
Amb el suport de Tweeting.
Clàudia Pujol, quin plaer tenir-te amb nosaltres. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joel. Què tal?
Tot un repte, no? Explicar la història d'en Verdalet.
Home, i tant, tenia que juris. O sigui, pensa que el Verdalet és, bueno, ja ha estat un responsable de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya i Girona durant molts anys, i pensa que és una persona que ha vist al llarg de la seva vida 10.000 morts, 500 homicidis i 3.000 suïcidis, no? Només per posar-te unes dades de la seva trajectòria professional.
Sens dubte, una de les grans preguntes que tot periodista li faria a en Verdalet és com és conviure amb la mort, no?
Sí, de fet, clar, és una persona a la qual ella ha reflexionat molt sobre la mort, no? I demà la gent que pugui venir a la presentació, doncs, els explicarà ell mateix en primera persona, no? Però ell sempre parla, doncs, quan era petit, no?, que era aquell nen que, com tots els nens, doncs, tenen por a la mort, però també molta curiositat. I tot comença, doncs, perquè el seu avi era jutge de pau, per tant, entrava dins la normalitat, doncs, que la Guàrdia Civil truqués de la nit a casa de l'avi perquè anés a fer l'aixecament d'un cadàver, no?, i un dia, doncs, ell l'acompanya. I d'aquesta experiència, doncs, més endavant, doncs, decideix estudiar medicina i concretament fer dues especialitats, la de forense i la de pediatria, que tot i que ser, bueno, dues disciplines, no, que a ulls profans sembla que no tinguin res a veure, doncs tenen una cosa en comú, no?, que és que ni els nens molt petits, estem parlant, ni els morts no parlen. Per tant, bueno, per saber què els hi passa, doncs has de ser molt, molt observador. I ell, bueno, porta molts anys, doncs, observant la mort, intentant fer per les morts i intentant també fer-los justícia, no?, i demanant-los allò, qui ets, no?, què t'ha passat, qui t'ha mort, no?, com has arribat fins aquí.
Els morts parlen, Clàudia?
Bueno, no sé, Verdalet es fa parlar, no? Jo quan em vaig posar amb aquest tema, a mi el que més m'interessava sobretot era la part més detectivesca, no?, o sigui, com es treballa, doncs, en l'escenari d'un crim, no?, que poden revelar els morts en una sala d'autòpsies, com treballen els laboratoris criminològics, no?, i en tot aquest exercici, en tot aquest procés, doncs sí, hem arribat a la conclusió que els morts diuen moltes coses, poden dir moltes coses a la taula d'autòpsies, i cada vegada més, no?, perquè, mira, una de les coses que es veu en el llibre és que hi ha hagut una gran evolució de la ciència forense en les darreres dècades. El llibre surt en casos des dels anys 80 fins a principis del segle XXI, no? Al principi hem passat que les autòpsies, doncs, es feien en cementiris, no?, i que havien de tallar els cossos amb serres manuals en un primer moment. Ara tenir molts mitjans molt, molt professionals a nivell d'odontologia forense, a nivell de toxicologia. Pensa que ara és posar una gota de sang en un aparell, no?, i poder saber infinitat de coses sobre un individu, si anava begut, si s'havia pres amfetamines, si estava malalt, si tenia hepatitis, no?, a partir d'un cabell, doncs, el mateix, a partir d'una dent, el mateix, i a partir de l'ADN, no?, que permet, doncs, que amb un mínim fluid del cos o del teixit puguis identificar la víctima o l'agressor, no?, aquesta empremta genètica que és única i que és intransferible. De fet, ha estat clau per reobrir molts casos, no?, i en alguns d'ells, doncs, poder fer justícia molts anys després de la mort. Per tant, jo et diria, demà li demanem a ell, però jo diria que els morts diuen moltes coses.
Clàudia, quin ha estat el cas que a Narcís Verdalet li ha impactat més i que tu, parlant amb ell i fent aquest estudi sobre la seva vida, has vist que l'ha afectat més?
A veure, nosaltres hem seleccionat 10 casos, també t'he de dir que podríem haver seleccionat molts altres, perquè de temes interessants n'hi ha moltíssims, i el que hem fet és una mica una selecció, que hi hagués alguna desaparició, algun segrest, algun suïcidi, algun crim passional, no?, algun crim per motius econòmics, i tots els que hem elegit són crims que per un motiu o altre, allò que en diríem, que han traspassat la seva cuidassa professional, no?, que l'han colpit especialment, no?, ja sigui, doncs, pel seu dramatisme, per la seva complexitat, per tractar-se de persones desconegudes o per persones completament anònimes, no? amb un dels casos que més ens va impactar quan me'l va explicar el seu moment va ser la desaparició d'un nen de 6 anys a la platja de Sant Pere Pescador, no? Un cas d'aquests que té alguns punts en comú, en aquest cas doncs, molt més conegut de la Madeleine McCann, no? És a plena llum del dia davant d'uns 20-25 adults i nens de diferents nacionalitats que s'han conegut durant aquelles vacances d'estiu i un nen desapareix a la vista de tothom, no? I què ha passat, no? S'ha ofegat, era un nen que sabia nedar, no? L'han segrestat com a mort, no? Com és que ningú no s'ha donat de res? I és d'aquells casos que la resolució del cas, que no faré un spoiler, per tant no us haureu de llegir, és absolutament surrealista, però tots els implicats, tants anys després, estan convençuts que realment va ser així. És un cas de molts, eh?
De fet, a les comarques de Girona tenim uns quants de casos d'aquests que ens han deixat amb la boca oberta en més d'una ocasió, eh?
Sí. Llavors també parlem d'alguns casos més coneguts, perquè em semblava que hi havia de ser. Ell, per exemple, és la persona que embalsama el Salvador Dalí, no? Reconstrueix, doncs, reconstruïm una mica totes les últimes hores del geni, més enllà d'embalsamar-lo i explicar doncs, com era un procés d'embalsamament, no? Que ell sempre fa la broma doncs, sobretot que li quedessin els bigotis a les 10 i 10, no? Perquè hi hauria una capella ardent i el veuria molta gent, per tant, allò havia de quedar molt bé. Per mi també el que és interessant, el que vaig intentar fer al seu moment, doncs, és que explicava totes les persones que es movien i els fils que es movien al voltant del Salvador Dalí i com es van prendre algunes de les decisions doncs, importants que es van prendre, no? Doncs el fet de ser enterrat a Figueres i no a Pol amb gala, o algunes de les preocupacions que hi havia a l'hospital, doncs, que no es fessin fotos de migrants de Dalí. Hi havia una revista doncs, que pagava molts diners a un fotògraf doncs, per poder tenir aquest tipus de material. Estaven molt preocupats doncs, perquè no robés l'expedient mèdic de Dalí. Bé, són tots aquells temes, no?, que al voltant d'una història que ens semblen que són fascinants. Parlem des del Negre de Banyoles.
També. Va ser un altre dels que va omplir moltes pàgines de diaris, aquest, eh?
Moltes pàgines de diaris.
I tant.
És boníssim explicar-la tota la història, no? Ens remuntem, doncs, a quan desenterren el Bushimà, al desert del Kalahari, no?, el 1830, fins com aquest arriba fins al Museu d'Arder de Banyoles, i com gairebé 200 anys després de tot això, en Narcís fa l'autòpsia i poden determinar de què va morir. Mm-hmm. Poden determinar de què va morir el Negre de Banyoles. Llavors, hi ha algunes escenes molt, molt, molt bones en aquest sentit, no?
Clàudia, hi haurà una segona entrega del llibre? Potser és aviat per preguntar-t'ho, però com que en Verdalet té tanta trajectòria, és fàcil, no suposo?
Pensa que l'any, el 2007, vaig sortir un llibre, el 2015 en vaig publicar un altre. Ara amb aquest hem agafat com els casos més impactants, també aprofitant aquest interès que tu deies a l'inici de l'entrada, no? Aquest interès creixent, no?, pels catalans pel true crime i també pel fet que el Narcís sigui el protagonista doncs, del Forense, que és aquesta sèrie que es pot veure pel 3CAT, que ha fet el Manel Elias i que també és molt recomanable. El Narcís té una sèrie de casos. Pensa que quan fem les presentacions dels llocs sempre m'acabo assabentant de casos que no em havia explicat mai.
Segurament. Clàudia, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Recordem demà presentació dels casos més impactants del Forense Narcís Verdalet. Demà a les 6 de la tarda a Can Trinxeria amb la Clàudia Pujol, la seva autora, i amb el propi protagonista, amb en Narcís Verdalet. Clàudia Pujol, una abraçada molt gran. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Joel.
Doncs ens hem plantat ja pràcticament a les 9 del matí, avui parlant de True Crime, parlant dels casos més sonats d'en Narcís Verdalet, recollits en aquest llibre de la Clàudia Pujol, que us recomanem molt especialment. Acabem el programa. Passeu bon cap de setmana. Demà fem festa, diumenge també, però dilluns hi tornarem a la mateixa hora. Aquí, als 5 minuts més. Bon dia a tothom.
Tuiting, la botiga d'informàtica i mòbils del centre d'Olot, on trobaràs tot el que necessites per estar al dia amb les noves tecnologies, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Tuiting, la teva botiga d'informàtica i complements del centre d'Olot, al carrer Sant Ferriol 3, telèfon 972 26 24 25.